Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no...
Sigueu benvingudes i benvinguts al 153è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i va aquí per l'episodi 107 i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Aquí, com sempre, tocant i tenint tot el control de tot el possible i impossible en el món radiofònic, el nostre tècnic Guillem Remisa. Hola, Guillem.
Hola, Vladimir. Què tal? Com va això?
Bé. Tenim avui una entrevista amb un jugador del Club d'Escacs Conrés, Jaume Vinyals Rioja, no tan sols jugador d'escacs, que el coneix aquí pràcticament qualsevol jugador, sinó també tenim una primícia d'ell, que acaba de publicar un llibre, un manual d'ajedrez per a jugadors veteranos. És molt interessant, per tant, avui entrevistem el Jaume i després tenim unes quantes notícies llampec, per desgràcia, alguna de trista. Bé, però anem entrant en matèria i ara tenim en línia a Jaume Vinyals. Hola, Jaume, què tal?
Hola, bon dia, Vladimir.
Escolta, Jaume, com una sorpresa pels nostres convidats, sempre tenim un petit test, que són preguntes molt senzilles, però molt interessants, que ens permeten conèixer una mica més el nostre personatge. Què et sembla?
Molt bé.
Doncs va, comencem. Un lloc per viure.
A Barcelona.
Un lloc per viatjar.
La muntanya.
La muntanya. Un llibre.
Un llibre. Pues el meu, el manual de jugadors per a jugadors veteranos.
Evidentment.
És el que m'estimo.
Sí, sobretot en aquest precís instant. Molt bé. Un plat.
Un, perdona?
Plat. De menjar.
Un plat?
Sí, de menjar, sí.
Un plat de menjar? Doncs pues mira, m'agraden molt els espaguetis.
Molt bé. I una beguda?
Pues prenc molt Coca-Cola Zero.
Molt bé. I una sèrie, la tens de preferides allà, entre les sèries?
Gairebé no veig televisió, eh?
Molt bé. Doncs va, en blanc. Un animal?
Un gos o un gat.
Molt bé. Un polític o una política?
Un polític o una política? Pues no ho sé, és molt difícil, eh?
Ja. Molts escaquistes, no sé per què, però deixen aquesta pregunta en blanc. Per tant, deixem-la així. Va, una cançó.
Il mio canto libero, de Lucio Battisti.
Ah, veus. I un lema?
Un lema és que sóc presoner de la meva pròpia llibertat.
Molt bé, molt interessant. I un jugador o una jugadora d'escacs, per acabar?
En Capablanca.
Molt bé, el gran José Raúl Capablanca. Molt bé, Jaume, doncs ha estat prou senzill, no?
Sí.
Vale, perfecte. Ara, escolta, fem sempre la mateixa pregunta a tots els nostres entrevistats. Com et vas enamorar dels escacs?
Doncs a l'escola teníem un equip molt competitiu.
Sí.
I a l'any 75, 1975, vàrem guanyar el campionat de Catalunya escolar a la categoria d'infantils.
Uau.
I també recordo d'aquella època que vaig tenir el meu primer llibre d'escacs, que em va encisar, i que va ser Lecciones Elementales d'Ajedrez del José Raúl Capablanca. Jo crec que aquests dos fets van ser els que em van empènyer, diguéssim, una mica a enamorar-me dels escacs.
Molt bé. Per tant, l'escola, perquè normalment nosaltres tenim la gran majoria doncs, a través dels pares, després alguns jugadors a través de les mares, no? I la teva resposta la podem catalogar, diguem-ne, d'això, o sigui, a través de l'escola. Va, està bé, que si més escoles ara, avui en dia, doncs això, fan promoció dels escacs, millor, no?
Perdona?
Dic, si més escoles ara fan promoció dels escacs, millor, no?
Si les escoles fan promoció dels escacs?
Sí, doncs... però si com en el teu cas et vas enganxar als escacs, ara si es fa més, llavors això seria bo.
Jo crec que ara es fa més als clubs.
Sí, però per desgràcia és així. Per desgràcia, és així, que ara manen més els clubs i les escoles, després de les extraescolars i tal, però, bueno. D'altra banda, també podem dir als nostres oients que d'aquí a poc, en un parell de setmanes, també hi haurà un campionat de Catalunya per equips d'escoles. Aquest campionat no és vàlid per cap mena d'ELO i això és també una d'aquestes experiències que veurem com anirà, perquè com a mínim serà interessant de tenir el feedback d'aquest tipus de competició, que és una mica atípica.
Molt bé.
Escolta, a tu et coneixem molt pels tornejos, t'he vist en molts tornejos dels que ha arbitrat, he vist també que ara, quan o sigui, has acabat a superar els 60 anys, estàs també molt implicat en molts campionats de veterans, no?
Sí.
I què t'atrau? O sigui, què et fa competir, doncs, que sigui un... o bé un Open o que sigui un campionat de veterans? O sigui, no perds aquest interès. M'pots explicar el per què?
Doncs mira, m'agrada molt l'ambient,
sí,
perquè hi ha una gran companyonia,
sí,
un sentiment d'història compartida...
Sí.
I d'altra banda, també hi ha la possibilitat de competir amb igualtat de condicions amb els altres. Aquestes són les dues coses que més em motiven de participar-hi en aquests tornejos de veterans.
Sí, això he sentit de molts jugadors, perquè diuen que bé, primer ens coneixem, després tenim molts amics, i tercer, doncs això, algú en sap una mica més, algú en sap una mica menys, però entre els veteranos no pots refiar-te de ningú, no? Pot venir un jugador que té, per exemple, que ja ha perdut bastant elo, però després et dona allà una guerra que no vegis, no?
Sí, no et pots relaxar mai.
Bé, doncs anem ara, o sigui, en el tema principal que voldria parlar amb tu. Abans d'això, acaba de sortir el teu llibre, si no vaig errat, va sortir el 15 de gener de 2025.
Sí.
Es diu Manual de Ajedrez para Jugadores Veteranos.
Sí.
Primer, en quin moment vas sentir la necessitat d'escriure un llibre com aquest?
Doncs mira, fa uns 3 o 4 anys,
sí,
vaig patir molt el problema dels blunders, que són els errors garrafals freqüents.
Sí.
Aleshores, em preguntava com pot ser que hagi fet aquesta jugada tan dolenta?
Sí.
Com pot ser que no hagi vist aquesta altra jugada tan evident?
Sí.
Estava desesperat.
Sí.
I vaig decidir posar-hi remei treballant aquest problema. I amb el temps vaig arribar a unes pautes,
sí,
sobre com modificar la meva forma de pensar a les partides. I a mi em va anar bé. De resultes d'això, vaig decidir compartir la meva experiència escrivint Manual de Ajedrez para Jugadores Veteranos. El principi bàsic d'això és molt senzill.
Sí.
Vull dir, la nostra eina bàsica per jugar als escacs és el cervell.
Sí.
I a mesura que ens fem grans, el cervell es fa vellet i es deteriora.
Sí.
Aleshores, el que no podem fer és continuar fent anar aquesta eina de, sí, la mateixa manera que quan teníem 20 o 30 anys.
Ah, interessant.
Hem d'aprendre a funcionar l'eina d'una manera diferent.
Interessant.
Hem de reeducar el nostre pensament. Aquesta és l'estratègia bàsica, diguéssim, del meu llibre, que jo crec que llegint-lo i treballant-lo una mica els jugadors veterans tenen molt a guanyar i res a perdre, diguéssim.
Efectivament, efectivament. Sí, el llibre tampoc és que sigui molt gran, o sigui, no arriba a 100 pàgines, per tant, en principi és una cosa per diguem-ne, començar a llegir i acabar el llibre, no?
Sí, amb un parell o tres de tardes te l'has llegit. El que recomano és llegir-lo diverses vegades, perquè el que has de fer és una mica interioritzar totes les pautes i totes les recomanacions, diguéssim, que faig, diguéssim, no?
Molt bé, doncs no fem spoilers perquè el llibre aquest on el poden trobar els nostres oients?
Pues sol estar disponible que a través d'Amazon.
Wow.
Posant allà el títol del llibre, Manual de ajedrez para jugadores veteranos, o simplement jugador, ajedrez y veteranos, pues és fàcil de trobar.
Sí, jo com una anècdota puc dir que jo vaig començar a buscar a Amazon fent servir el teu primer cognom, no, els dos cognoms, a Vinyals Rioja, no? I, evidentment, em van sortir allà un repat d'ampolles de vi de la Rioja.
Sí.
Després, si comences a afegir paraula ajedrez, ja primer surten algunes ampolles, però després, a la línia següent, ja surt el teu llibre.
Sí.
O sigui, això de vinya...
Jo
vinya...
ajedrez i veteranos,
sí, sí.
Surt.
Sí, no, això és fàcil, per tant, que els nostres oients busquin per manual d'ajedrez per a jugadores veteranos, que és molt més fàcil, però bueno, si després volen buscar alguna vinya de la Rioja, doncs això és una altra història que en aquest programa no tocarem pas.
Bueno.
Val, per tant, el teu objectiu és, diguem-ne, doncs fer una mica de reeducació, reensenyament, doncs, del nostre cervell, no? O sigui...
Sí. Jo vaig constatar, parlant amb els amics sobre aquest tema dels blunders, de que hi havia dues actituds bàsiques. Uns que es resignaven, que deien, bueno, doncs mira, això és així i fem el que cal.
I no hi ha res a fer.
I uns altres inclús havien abandonat els escacs de competició.
Uau.
Aleshores, jo pretenc obrir una tercera via, que és la d'aprendre a utilitzar els nostres cervells d'una manera més adequada per a disminuir la freqüència dels blunders. No per eliminar-los, perquè si digués eliminar-los seria algo així com dir que he trobat l'elixir de l'eterna joventut.
Sí.
Això no, malauradament no és així, no? Simplement pues, es pot, sí, reduir molt la freqüència d'aquests blunders i això va bé. I després també hi ha un altre objectiu que és una mica més reivindicatiu, que és que crec... És difícil estar certer totalment, però crec que és el primer llibre específicament dedicat als veterans que hi ha al món.
Sí, sí.
Aleshores té un aspecte una mica reivindicatiu de cridar l'atenció sobre aquest col·lectiu de persones.
Sí, sí. Sí, sí, efectivament, perquè realment és un col·lectiu que mereix precisament una atenció especial per aquesta sèrie de motius que acabes d'explicar, no?
Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Doncs escolta, Jaume, i llavors, què? Aquest ha estat el teu primer llibre, no?, que has escrit?
No.
No.
L'any 1999 vaig escriure un llibre de màrqueting.
Ah, val. Però d'escacs és el primer.
D'escacs és el primer.
I què, hi ha alguna cosa pensada en un futur? O encara, o sigui, et prefereixes això, mirar com funciona aquest llibre i després fer altres plans?
No ho descarto. I tinc coses interessants per a dir, tant pel que fa a la meva vida laboral com pels escacs. Però ara mateix no penso dedicar-m'hi.
Val, 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 val. Escolta, un altre tema. Si algú... es decideix per escriure un llibre, no? I després el vol publicar i després ho vol distribuir, per exemple, a través de l'Amazon. És molt complex, això?
A veure, a Amazon, l'avantatge que... A veure, publicar un llibre, diguéssim, després d'escriure'l i tal, a base de posar la bitlletera damunt de la taula és molt fàcil. Lo difícil és fer-ho sense arriscar diners, diguéssim, no? Aleshores, Amazon t'ofereix aquesta possibilitat de que tu pots publicar el llibre sense invertir diners, sense comprometre't a cap tirada mínima ni res de tot això. El que has de fer és seguir unes normes de maquetació i de portada i de tot un seguit de coses que és una mica laboriós, que és millor quasi que algú t'ajudi una mica i t'assessori, algú que ho hagi fet. A mi em va ajudar un company que n'havia publicat un. Però salvat això, doncs està molt bé perquè bueno, et permet fer-ho, diguéssim, a partir de zero. Es va fent impressions sobre, de sota demanda, diguéssim, no?
Sí. Molt bé, interessant, interessant aquesta possibilitat, no? Llavors parlem una mica més dels escacs i quan els nostres oients escoltaran aquest programa ja estarà en marxa el Campionat de Catalunya de Veterans. I seràs tu?
Sí, me'n vaig aquest dissabte a Salou.
Sí.
Vull dir, jugaré la categoria de més de 65 anys.
Sí.
Que som 28 jugadors.
Va, de moment 20-28 i després a veure si n'hi ha més i això. Perquè tenim dues categories, per recordar els nostres oients, tenim la Supra 50 i Supra 65. O sigui que això. I a més, en paral·lel, allà mateix es desenvoluparà el Campionat de Catalunya Absolut, no?
Sí, juguen les eliminatòries del Campionat de Catalunya Absolut.
Ah, exacte. Recordarem també als nostres oients que el Campionat de Catalunya Absolut es fa sobre la base d'unes eliminatòries, no? Dues partides clàssiques i després, si no es decideix a l'eliminatòria en aquestes dues partides clàssiques, després ja es va als desempats, no? O sigui, s'accelera el ritme de joc i algú ha de guanyar i la darrera opció, com sempre és un Armageddon, no? O sigui, d'allò curiosament que no es va preveure en el Mundial de Nova York, no? O sigui, allà es va dir, va, dues partides, i si no, doncs això, una, però això ho vam explicar aquí en l'Ona d'Escacs, va ser molt curiós perquè fins i tot l'horari del campionat deia que els desempats havien de començar a les 5 i a les 7 ja hi havia la cloenda, saps? Amb la qual cosa, bé, es deixava entendre que la cosa a les 7 ja hauria de ser enllestida. Però bé, això són coses d'organització. Aquí crec que la Federació Catalana ho fa una mica millor. Molt bé, Jaume. Quins més plans tens per aquest estiu en pla de competició? Anar a un Open del circuit català o anar a un Open de fora, que si, no sé, a un Benidorm, un Benidorm, un Melilla, el que sigui?
Aquest estiu penso jugar molts tornejos. Estic apuntat a un torneig que hi ha en posta a finals de juny.
Sí.
El torneig d'actiu de Mollet, l'Ezequiel Martín.
Sí.
Després també l'Open de Torredembarra.
Sí.
L'Open de Sitges, l'Open de la Pobla de Lillet, que fa 20 anys que el jugo, i l'Open de Sants. I aleshores ja ens plantarem al setembre, que ja veuré a veure què passa, però una bona activitat programada.
Bé, doncs fes també apunts d'això, de com apliques els teus mètodes i què és el que funciona i què és el que no funciona, no? O sigui, igual què és el que... O si et ve alguna idea nova per ampliar el manual, no?
Sí.
Molt bé.
No, jo vaig experimentant.
Sí, no, això bueno, tindràs una àmplia experiència i, de fet, aquests tornejos que has esmentat són molt macos. Molt bé, Jaume, doncs escolta, que tinguis molta sort, que vagis fent i a veure si després t'animes a escriure més coses o copsar les teves experiències o simplement escoltant els teus lectors que diuen, ah, mira, aquí no estaria malament de tenir això, de tenir allò i tal, no? Seria interessant també tenir un feedback.
Això és molt interessant, el feedback, és molt interessant.
Molt bé, Jaume, moltes gràcies per l'entrevista i una forta abraçada.
Igualment, Vladimir, ens veiem a algun torneig.
Ah, això sí, això per descomptat. Gràcies.
Vinga, adéu.
Molt interessant, o sigui que sobretot aquesta idea la trobo realment insòlita de certa manera, no? Però té tota la raó en Jaume dient que clar, que quan tens 60 i més de 60 anys, clar, i això jo sé jugant jo mateix, que clar, passa, alguna cosa la veus, alguna cosa no la veus, d'aquelles coses que havies d'haver vist i després no les veus i tal. Molt bé. Ara passem a una sèrie de notícies, les nostres notícies llampec, i per desgràcia en aquestes notícies llampec la primera notícia és un pèl trista, perquè hauríem de informar als nostres oients, i molts de vosaltres ja heu sentit aquesta notícia, que el dia 10 de maig va traspassar el mestre internacional a Julio Antonio Hernando a Rodrigo. I realment la notícia aquesta ens va trobar una mica de sobte, i en el dia 11, en el actiu de ciutat de la ciutat de Rubí, el seu company de club de l'Ateneu Colón, el gran mestre Marc Narciso, doncs va dedicar unes paraules molt sentides a Julio Antonio, i va dir que tenia una capacitat de veure aquelles jugades que els altres no les veien i tal. Mirant una mica per internet també he trobat un vídeo a YouTube que recomanem als nostres oients, perquè allà no tan sols el Divis, no, el David Martínez, parla del Julio, del Julio Antonio, sinó també després analitza una partida que va guanyar un fort gran mestre. Passem la introducció d'aquest vídeo, on li dedica unes paraules al Divis, al Julio Antonio.
Hola a todos, hoy os traigo un vídeo muy triste porque ha fallecido hoy el maestro internacional Julio Antonio Hernando, a los 45 años, muy querido por toda la comunidad española de Cataluña. Desde hace muchísimos años conozco a Julio, nos conocimos siendo muy niños, ya que él, bueno, pues nació en 1980, yo en el 81, ya disputábamos los campeonatos de España e hicimos una muy buena amistad desde siempre. Y bueno, pues muy triste la noticia. Quiero mandarle un abrazo muy fuerte a familia, a su madre Pilar, que siempre fue muy simpática conmigo, a sus hermanos, a Inma Lourdes, a José María, que lo deben estar pasando fatal, y bueno, y a todos los que compartían con él equipo en el Ateneu y toda la familia ajedrecística. Pues bueno, recordaremos siempre a Julio como una persona muy muy positiva a pesar de todos los problemas de salud que tuvo desde joven, muy muy querido y buena persona. Así que nada, aquí le quería dedicar este vídeo, y como siempre, pues con una partida que encontré. Normalmente comentaría una de las muchas muy buenas partidas clásicas que tiene, pero encontré esta victoria online donde solía jugar muchísimo. Y la verdad es que me ha gustado mucho la partida, además contra un jugador tan fuerte como el gran maestro noruego Johan Sebastian Christensen, de más de 2600. Así que vamos a ver este partidón que nos dejó Julio, que además fue con su querida defensa francesa. Prácticamente siempre jugaba contra E4 la francesa, y además con muy buenos resultados, D4, D5, E5, partida que se...
Bé, doncs per veure aquest vídeo heu de fer una cosa molt senzilla: entrar en YouTube i mirar el canal que es diu El Divis, i llavors allà trobareu aquesta partida. Realment és molt interessant i mereix això, un bon record. Per part meva, doncs només us puc dir que fa un parell d'anys, quan es feia el campionat de Catalunya conjuntament amb l'Obert de la Mediterrània, a Platja d'Aro, doncs el Julio volia demanar un bye per la penúltima ronda, però després es va assabentar que les últimes dues rondes no es podien demanar byes, o sigui que el jugador s'havia de retirar del torneig, i ell no volia retirar-se del torneig. I decideix jugar aquesta partida, i evidentment que tenia una cosa, un compromís, i pensava que podria acabar aquesta partida de forma més o menys ràpida. I què passa en aquests casos? Les lleis de Murphy no fallen mai i pràcticament van acabar els últims, no? O sigui, en aquella ronda, i bé, no? O sigui, amb un petit disgust, en el sentit que el Julio no esperava que la partida s'allargués tant, però un cop has entrat en aquest riu, doncs ja no pots sortir, no? Si has començat la partida, després no. O sigui, el seu codi, diguem-ne, de conducta ja no li permetia, doncs, allà la jugada 31 i taules i punt, s'ha acabat. Doncs, de part nostra, una forta abraçada a tota la família, Hernando Rodrigo i a tots els familiars, i guardarem un bon record d'aquest jugador tan entranyable. Una altra notícia també és trista, però és trista pel motiu següent. O sigui, ve de l'Afganistan. El govern talibà ha prohibit oficialment jugar a escacs a l'Afganistan, citant preocupacions que el joc estigui associat amb les apostes i pot ser incompatible amb la llei islàmica. La decisió va ser confirmada per Atal Mashwani, portaveu de la direcció d'esports dels talibans, que va declarar que els escacs són, cito, considerat un mitjà per les apostes, tanco la citació, segons la llei xaria. La prohibició romandrà en vigor fins que es faci una revisió religiosa per avaluar la compatibilitat del joc amb els principis islàmics, segons un informe de la BBC. El Ministeri per la Promoció de la Virtut i la Prevenció del Vici ha fet un pas més en dissoldre la Federació d'Escacs de l'Afganistan, detenint efectivament totes les activitats relacionades amb els escacs. El Ministeri va qualificar el joc com a haram, prohibició, reflectint la seva estricta interpretació de la doctrina religiosa. Segons Ahama Press, el Ministeri va argumentar que els escacs contravenen a la llei islàmica, alineant la prohibició amb esforços més amples per limitar activitats percebudes com a moral o religiosament objectables. Per tant, els escacs moralment o religiosament objectables. Què podem dir? És que van reprendre el poder a l'agost de l'any 2021. Els talibans han imposat restriccions cada cop més estrictes a les activitats culturals i recreatives, incloent-hi la música, el cinema, certs esports. El 2024 les autoritats van prohibir les arts marcials mixtes, al·legant que eren excessivament violentes i incompatibles amb la llei xaria. Parlant amb l'agència de notícies AFP, Mashwani, que ja hem esmentat, va enfatitzar que els escacs estarien prohibits fins que s'abordin aquestes consideracions, segons la BBC. No obstant això, hi ha versions contradictòries sobre la naturalesa d'aquesta prohibició. El gran mestre Ian Rogers va citar un funcionari no identificat de la Federació d'Escacs de l'Afganistan que va afirmar que els escacs no han estat completament prohibits, sinó que estan sota suspensió temporal mentre es duen a terme revisions religioses i administratives. El funcionari va assenyalar que la federació ha estat pràcticament inactiva durant 2 anys, lluitant amb disputes internes i amb una mala gestió. Els escacs han experimentat un ressorgiment en els darrers anys, amb jugadors tractant de reviure l'esport, malgrat els desafiaments continus. Segons Hama Press, diversos entusiastes dels esports es van acostar recentment al Ministeri d'Esport a la recerca de suport financer, però van ser informats de la prohibició. Aquest desenvolupament ha complicat encara més els esforços per mantenir els escacs com una activitat recreativa a l'Afganistan, on alguna vegada va tenir un valor cultural significatiu. La prohibició dels escacs és una part d'una estratègia més àmplia per part dels talibans per imposar la seva interpretació austera de la llei islàmica a la societat afganesa. Els crítics argumenten que aquestes mesures tallaven del tot les activitats intel·lectuals i culturals i simplement el que fan és aïllar el país de la comunitat internacional. Les organitzacions de drets humans adverteixen que la política podria restringir encara més les llibertats personals i encoratjar la interacció social, especialment entre els joves. Encara no queda clar si la pressió internacional o la defensa local podrien portar una reconsideració de la decisió. Ara com ara, el futur dels escacs, i igual que les altres activitats recreatives a l'Afganistan, està als límits sense indicis de quan la prohibició es podria aixecar. Només faig una puntualització, que a les Olimpíades de l'Afganistan sí que va participar un equip masculí d'aquest país, el femení no, i el masculí doncs, no va passar el jugador més fort, hi havia 6 jugadors, 3 candidats màsters, i l'elo més gran era 2.100 i pico, és a dir, no passava de 2.200. Doncs res, amb això, amb aquesta notícia també tan trista, acabem. Però us esperem aquí mateix, la setmana vinent, amb més notícies i esperem que siguin més encoratjadores. No hi falteu. Salut i escacs.